Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Bon dia, són les 8, és dimecres 1 de febrer de 2012. Artur Mas i Mariano Rajoy es reuneixen avui per primera vegada a la Moncloa. La Generalitat, que no espera grans avenços, considera prioritari establir un bon clima en les relacions amb Madrid, més que no pas aconseguir compromisos concrets. El president de la Generalitat plantejarà la necessitat que Catalunya recapti els impostos alhora que oferirà col·laboració a l'executiu espanyol. I amb tot aquest panorama, la societat civil catalana feia pinya ahir al vespre per reclamar un pacte fiscal just entre Catalunya i l'Estat. En un acte a l'Ateneu barcelonès, els presidents de Foment del Treball, la Societat d'Amics del País i l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, així com els secretaris generals de Comissions Obreres i la UGT de Catalunya, van demanar el concert econòmic que van qualificar d'instrument urgent per l'economia catalana. Hi havia, però, per exemple, algun dirigent del Partit dels Socialistes de Catalunya quan Carme Chacón, una de les aspirants a fer-se amb la secretaria general del PSOE aquest proper cap de setmana, s'havia pronunciat aquests dies en contra. Tot plegat, incertesa, en un moment molt important. La reunió de Mas i Rajoy pot donar alguns fruits, encara que no sigui avui mateix. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. Mitt Romney s'ha imposat a les primàries republicanes de l'estat de Florida, celebrades ahir. Ha obtingut el 46% dels vots, 14 punts més que el segon candidat més ben situat, Newt Gingrich. Amb aquestes xifres, Romney s'aferma com a candidat aspirant més important dels republicans a la Casa Blanca.
El ministre d'Educació, José Ignacio Wert, va avisar ahir que el govern espanyol tindrà una actitud vigilant, però també propositiva, en la defensa del dret dels pares a triar la llengua vehicular a l'ensenyament. D'altra banda, Wert va anunciar la substitució de l'assignatura d'Educació per a la Ciutadania per a Educació Cívica i Constitucional.
Emilio Botín va afirmar ahir que els polítics tenen la culpa de la crisi. El president del Banc Santander va dir que no han sabut gestionar la situació, els polítics. Botín va afegir que la seva entitat ho ha fet bé i sense ajudes públiques.
La direcció de Spanair i el comitè d'empresa reuneixen avui per parlar de la situació dels més de 2.000 treballadors de la companyia. El govern català, mentrestant, mediarà per recol·locar aquests treballadors, segons va anunciar ahir el portaveu Francesc Homs, que va assegurar també que el conseller d'Economia Andreu Mas-Colell i el de Territori Lluís Recoder compareixeran al Parlament.
I en esports, el Barça juga avui a Mestalla contra el València, l'anada de les semifinals de la Copa, en què Guardiola ha convocat els 15 jugadors disponibles del primer equip i 3 del filial, que són Dos Santos, Sergi Roberto i Tello. Pep Guardiola va dir que segueix pensant que el Barça no es queixa dels àrbitres en comentar unes paraules del president Sandro Rosell. I en l'anada de l'altra semifinal de Copa, l'Atlètic va superar el Mirandés per 1-2. El president de la Generalitat, Artur Mas, viatja avui a Madrid per trobar-se per primera vegada amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy.
L'economia i el deute pesen a l'agenda de la trobada i també les infraestructures, hi ha més competències, l'autogovern o també el pacte fiscal. Són qüestions pendents, però en aquesta primera trobada Artur Mas vol començar amb bon peu i obrir una nova etapa de relacions amb Madrid. En aquest sentit, el portaveu del govern, Francesc Homs, avançava ahir en roda de premsa alguns punts d'aquesta reunió amb Rajoy.
Per part d'ells entenem doncs, que hi ha d'haver una predisposició de lleialtat institucional. En aquest sentit, doncs, pensem que és per on es desenvoluparà aquesta reunió. I veurem quins fruits dona al llarg d'aquest any i al llarg dels propers temps.
I en una entrevista al diari Frankfurter de la Generalitat, Artur Mas diu que la situació d'Espanya i Catalunya no és la de Grècia o Itàlia. Tot i això, reconeix que Tot i això, reconeix també sobre l'ocupació. Mas explica que aquesta passa per crear llocs de treball a través de les empreses multinacionals, una reindustrialització de les exportacions i, sobretot, del turisme.
La societat civil catalana feia pinya ahir al vespre per reclamar un pacte fiscal just entre Catalunya i l'Estat.
En un acte a l'Ateneu barcelonès, els presidents de Foment del Treball, la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País, també l'Institut Agrícola Català o els sindicats Comissions Obreres i la UGT de Catalunya han demanat al Concert Econòmic per a la mateixa Catalunya un instrument urgent per superar l'asfíxia econòmica a què l'Estat sotmet l'economia catalana.
El govern català intentarà recol·locar els 2.000 treballadors d'Spanair que es queden a l'atur.
Els consellers d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, i el de Territori i Sostenibilitat, Lluís Coder, donaran també explicacions al Parlament per la situació i les gestions fetes per la Generalitat després de la fallida de la companyia.
I la Confederació Espanyola d'Agències de Viatge i els turoperadors reclamen que es creï un fons de reserva per a passatgers d'avió.
Es tractaria d'un dipòsit de diners per garantir que els clients no surtin perjudicats si torna a haver-hi un tancament inesperat d'una companyia aèria, com ha passat recentment amb Spanair, cosa que no descarten.
Altres notícies en format breu. Un jutge ha decretat presó comunicada i sense fiança per al marit i el cunyat de la dona assassinada divendres a Granollers.
La dona de 52 anys i mare de 6 fills va aparèixer morta divendres passat a la capital del Vallès Oriental. Els Mossos d'Esquadra van detenir el marit de la víctima l'endemà a Requena, València.
El Partit Popular de Tarragona afirma que un nou fil ferroviari és incompatible amb una ciutat turística.
El PP aposta perquè es faci una nova línia de mercaderies aprofitant la via de Reus-Roda i així alliberar la façana marítima d'un nou fil ferroviari. Fernández alega, entre ells, alega que Tarragona no pot ser eternament una ciutat industrial i creu que si es construeixen més vies de tren a la façana marítima mai serà una ciutat turística. En referíem al portaveu del PP a l'Ajuntament de Tarragona.
El Palau Robert de Barcelona acull des de demà i fins al febrer de l'any vinent una exposició sobre el Bulli.
Ferran Adrià i el Bulli, risc, llibertat i creativitat, dona l'oportunitat al visitant de conèixer els secrets del mític restaurant, tot i que mai no hi hagi posat els peus. A la mostra hi ha provetes, comptagotes i filtres típics de laboratori, barrejats amb més de 1.800 receptes de cuina, fotografies, antigues cartes i també reproduccions de creacions culinàries de plastelina. A partir de demà, al Palau Robert de Barcelona.
I atenció a la meteorologia, perquè l'onada de fred s'acosta, arribarà aquest mateix vespre amb una caiguda important de les temperatures i fins i tot arran de mar, amb la cota de neu, que baixa fins als 3 metres. Ampliarem la informació meteorològica en l'espai entre aproximadament un quart i dos quarts de nou.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat. El nou govern espanyol vetllarà perquè respecti el dret dels pares a escollir la llengua vehicular en l'ensenyament dels seus fills a les comunitats autònomes amb més d'una llengua oficial, com és el cas de Catalunya.
El ministre d'Educació, José Ignacio Bert, ha anunciat que l'executiu de Mariano Rajoy tindrà una actitud vigilant, però també propositiva en aquest àmbit.
A estas alturas de nuestra democracia, sigamos con este debate, a nosotros nos parece cosa de locos. Y le digo que en el resto de Europa no entienden que estemos todavía en esto. Y hablar de adoctrinamiento ideológico, creo que ha sido la frase, no resiste la menor crítica. Salvo que usted piense que las escuelas, que los centros están para transmitir conocimientos y no valores.
Eren declaracions de José Ignacio Bert sobre l'assignatura d'educació per a la ciutadania que passarà a la història. El ministre va anunciar al Congrés que suprimirà aquesta matèria per impulsar l'executiu, que va impulsar, perdó, l'executiu de Zapatero i la substituirà per una altra batejada amb el nom d'Educació Cívica i Constitucional. Sense esmentar directament Catalunya, d'altra banda, Bert va recordar que hi ha jurisprudència constitucional sobre la qüestió de les llengües i també ordinària quan s'ha trencat el mandat constitucional que autoritza la llibertat de ser educat en la llengua que elegeixen els pares.
I un altre dels canvis que Bert ha explicat en comissió al Congrés és que tant el batxillerat com la formació professional duraran 3 anys. El ministre també ha defensat el dret dels pares a escollir la llengua vehicular en l'ensenyament dels seus fills a qualsevol autonomia.
Canviem de qüestió. El president del Banc Santander, Emilio Botín, va atribuir ahir als polítics bona part de la culpa de la crisi. Sense entrar en cap nom, Botín va afirmar que els polítics tenen una part molt important de culpa perquè no han sabut gestionar la situació.
En canvi, ha defensat els bancs i especialment el que dirigeix perquè ho ha fet bé i sense ajudes públiques. El Banc Santander va guanyar l'any passat més de 5.351 milions d'euros. Això és un 35% menys que el 2010. El descens dels beneficis s'explica perquè l'entitat ha destinat més de 3.183 milions d'euros a provisions, segons ha informat l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
El ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, va confirmar ahir que la nova llei de l'avortament es basarà en supòsits. Això vol dir que s'acabarà amb la possibilitat d'avortar lliurement fins a la 14a setmana de gestació, com passava ara, després de l'última reforma del govern de José Luis Rodríguez Zapatero l'any 2010.
I el jutge Baltasar Garzón, acusat de prevaricació pel sindicat ultradretà Manos Limpias per haver obert una investigació sobre els crims del franquisme, ha declarat davant del Tribunal Suprem. Ho ha fet després que en la represa del judici la sala ha desestimat per majoria la demanda de la Fiscalia i la defensa del magistrat d'anul·lar la vista. Durant la seva declaració, el magistrat ha negat haver vulnerat la llei d'amnistia per haver volgut investigar les desaparicions del franquisme i ha insistit que la seva instrucció va ser correcta.
En plana internacional, l'exgovernador de Massachusetts, Mitt Romney, ha guanyat les primàries a Florida celebrades ahir i avança en pas ferm per convertir-se en el candidat republicà que disputarà la presidència dels Estats Units al novembre a Barack Obama.
Romney ha obtingut el 46% dels vots, 14 punts més que el segon candidat més situat, l'ultraconservador Newt Gingrich. Els altres dos candidats encara es mantenen en la cursa, però els seus resultats fan pensar que tenen poques opcions de continuar.
Almenys 12 persones han mort en les últimes hores en un atac amb míssils d'un avió espia dels Estats Units al Pakistan, segons han informat fonts locals citades pel canal de televisió Khyber.
El Pakistan ha qualificat d'inacceptables aquests atacs poques hores després que el president dels Estats Units, Barack Obama, reconegués per primera vegada que el seu país du a terme aquest tipus d'atacs contra el Qaeda i els seus afiliats.
La secretària d'Estat nord-americana Hillary Clinton ha avisat l'ONU que la inacció, davant les matances a Síria debilitarà l'organisme.
Clinton ha fet aquestes declaracions contundents davant del Consell de Seguretat que debat un projecte de resolució presentat pel Marroc. El text condemna les violacions dels drets humans i demana la fi de la violència a Síria, demana a Bashar al-Assad que traspassi el poder al seu vicepresident. La proposta marroquina subscriu el pla de transició de la Lliga Àrab per acabar la situació que viu el país. Les reticències de Rússia són el principal escull per arribar a un acord.
I les autoritats italianes han decidit suspendre de forma definitiva la recerca de desapareguts a la part submergida del vaixell enfonsat Costa Concordia.
Segons Protecció Civil italiana, les condicions en les restes del vaixell han fet impossible per als bussos continuar treballant amb seguretat a la part submergida. Les tasques de recerca s'han donat per acabades després que s'hagi informat de la decisió a les famílies dels 15 encara desapareguts. Fins ahir s'han rescatat 17 cossos.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports tot a punt pel partit d'anada de les semifinals de Copa que el Barça disputarà aquesta nit contra el València a Mestalla.
L'equip blaugrana es va entrenar ahir en una doble sessió de matí i de tarda, sense els lesionats Iniesta, Pedro, Villa, Felai i Fontàs. Es van entrenar els 14 disponibles de la primera plantilla, entre els que hi havia Isaac Cuenca, que va firmar ahir a la tarda el seu nou contracte fins al 2015. I per cert que el Barça va fer ahir la presentació de l'acord de col·laboració entre la Fundació Futbol Club Barcelona i Intervida, que consisteix a compartir la gestió dels centres xics internacionals. Durant l'acte, el president del Barça, Sandro Rosell, va afirmar que no dona la Lliga per perduda i es va mostrar molt crític amb els àrbitres. Guardiola, per la seva banda, va respondre a Sandro Rosell afirmant que el Barça no es queixa dels àrbitres i va puntualitzar també que no hi ha novetat sobre la renovació.
I en l'altra semifinal anada de la Copa, el Mirandès, la gran sorpresa de la competició, va veure ahir com s'esveïa bona part del seu somni de passar a la final després de perdre per 1-2 contra l'Atlètic en l'anada.
A Sant Mamés, a la tornada, els de Pouso han de guanyar el partit i fer dos gols com a mínim per classificar-se.
I l'Espanyol té un objectiu molt ambiciós, la classificació per a la propera edició de la Lliga de Campions. És per això que des d'ahir ja compta amb 3 nous reforços que poden arribar a fer possible la fita.
Ahir al migdia l'Espanyol ja va presentar les 3 noves incorporacions que ha fet en aquest mercat d'hivern: Coutinho, Calu Uxer i Víctor Sánchez, que va signar el contracte ahir mateix. El migcampista rubinenc arriba com Uxer després de desvincular-se del Neuchâtel suís. Ha estat declarat en fallida. Víctor, de 24 anys i format a les categories inferiors del Barcelona, ha firmat pel que queda de temporada i 3 més.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Un quart de nou, completem el nostre informatiu. Mans Unides obre aquests dies la seva campanya anual, aquesta vegada amb el lema Salut, Dret de Tots, Actua. L'objectiu és sensibilitzar sobre el 6è objectiu del mil·lenni, que se centra en la lluita contra el virus de la sida, la malària, la tuberculosi i les malalties oblidades, totes especialment virulentes entre els més pobres. Dissabte i diumenge de la setmana vinent es farà la col·lecta de l'Organització Catòlica a les esglésies i parròquies. El dilluns 13 hi haurà un acte central de la jornada a Catalunya, serà amb el títol Salut amb energia a l'Àfrica, amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb el suport de la Comissió Europea i amb la participació de reconeguts experts africans i europeus, així com diputats del Congrés i del Parlament de Catalunya especialitzat en cooperació internacional. D'altra banda, el divendres 10 se celebrarà el Dia del Dejuni Voluntari, en què moltes parròquies i entitats acolliran els tradicionals sopars de la fam per solidaritzar-se amb els qui no poden menjar cada dia.
Aquest divendres es presenta el nou Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, adscrit a la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Aquest centre està dirigit per Míriam Díez, periodista gironina, especialitzada en informació religiosa i directora editorial de l'agència de notícies italiana H20 News. L'objectiu de l'Observatori Blanquerna és analitzar el fet religiós des de la comunicació i la informació. Amb la iniciativa es vol aglutinar també una mirada interdisciplinar i des de l'ètica al món de la imatge, la publicitat i la comunicació institucional, entre d'altres camps. La presentació de divendres consistirà en una jornada oberta sobre mitjans, diversitat i llibertat religiosa organitzada per aquest centre i pel Consolat General dels Estats Units a Barcelona. L'acte principal serà la conferència del professor Stuart Hoover de la Universitat de Colorado. Balder presentarà l'acte a l'ambaixador dels Estats Units a Espanya, Alan Salomon.
I acabem explicant-vos que la Santa Seu va fer públic ahir el programa oficial definitiu del viatge apostòlic del Papa a Mèxic i Cuba, que començarà el dia 23 a la zona del Bajío, a Guanajuato, on visitarà Querétaro i León, entre altres ciutats, i després, 3 dies després, a Cuba, a Santiago de Cuba, i després a l'Havana, on hi haurà reunions institucionals i interreligioses i serà rebut el pontífex pel president Raúl Castro. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia: Mas busca una relació amb Rajoy que faciliti el pacte fiscal. El Periódico: sobre el moviment decisiu previ al conclave socialista al Congrés d'aquest cap de setmana, Griñán fa el pas i aposta per Chacón, diu el titular. El Punt avui: Iberia va maniobrar contra l'entrada de Qatar a Spanair. I el diari Ara: el 63% del Prat serà low cost.
Repassem altres diaris. El País: el judici a Garzón pels crims del franquisme fractura el Suprem. El Mundo: Bert vigilarà que a Catalunya es pugui estudiar l'espanyol. L'ABC: adeu a l'educació de l'era Zapatero. Público: sobre Garzón i les seves declaracions, vaig fer el que vaig creure que havia de fer per sobre de les ideologies. Havia milers de víctimes del franquisme i volia donar-li reparació. I acabem amb La Razón: Espanya a reforma.
Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
La millor opció per les teves receptes és...
L'oli d'oliva verge extra, olivar de segura.
I si és amb un 50% de descompte a la segona unitat...
És i per millor.
Emporta't dos bidons de 5 litres d'olivar de segura. La segona unitat et surt a 7,50 €. I el litre a només 2,25.
Així és l'ofertassa d'Hipercor.
Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 5 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. El trànsit en aquests moments encara complicat, especialment destaquem alguns dels entrebancs que hi ha aquest matí a la xarxa viària. Hi ha lentitud amb retencions a la C-17, al tram de Parets, en sentit nord, en sentit Vic, per un accident. Aquestes aturades també estan afectant a l'autopista AP-7 amb uns altres 3 quilòmetres a la zona de Parets per connectar amb la C-17. D'altra banda, a la C-17 de baixada també hi ha lentitud amb aturades des de Granollers i fins a Parets. Pel que fa a la ronda de dalt, aquí problemes també entre Diagonal i Vallcarca per un vehicle variat, sentit Besòs, que està deixant força tocada la circulació en aquesta ronda, i el cinturó de litoral també amb retencions entre Sant Feliu i Cornellà per un accident ja retirat, això sentit Zona Franca, que també afecta l'autopista B23 entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments no hi ha incidències a destacar al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Circulen, per tant, en normalitat metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem la jornada amb precipitacions que s'estan donant a hores d'ara a gairebé qualsevol punt. Al llarg de la tarda les pluges però minvaran de ponent i també del Pirineu, i al final del dia s'acabaran concentrant al litoral de Barcelona i Tarragona. La cota de neu anirà baixant des dels 800 fins als 600 metres a la tarda per acabar situant-se als 400 metres al final del dia. Les temperatures avui han començat un pèl més altes. De fet, a Sant Jaume d'Enveja, al delta de l'Ebre, han arribat a fregar els 10 graus de mínima. A l'interior hi han hagut gelades, però poc importants, i a Girona, per exemple, han arribat fins a fregar els 2 graus negatius aquesta matinada. Pel que fa a les màximes, clarament aniran a la baixa, amb valors que a moltes localitats superaran els 3 graus de temperatura entre la d'ahir i la d'avui, arribaran a baixar més de 3 graus a moltes localitats. Per tant, les màximes aniran clarament a la baixa. De cara a demà, però, les temperatures sí que baixaran i ho faran de manera notable, sobretot a l'interior. Allà es podran donar gelades que podran arribar a superar els 5 graus negatius i al litoral, en alguna localitat, fregaran els 0 graus. Al Pirineu, aquest valor de 5 graus i fins i tot podrien arribar a fregar els 10 graus negatius a la zona del Pirineu. Pel que fa demà a l'estat del cel, parlarem d'un ambient assolellat, tot i que fins a primeres hores del dia hi haurà alguns núvols entre Barcelona i Tarragona que podrien arribar a deixar algunes precipitacions a primeres hores de la jornada amb una cota molt baixa, al voltant dels 200 metres. De cara a demà i durant el cap de setmana, el que serà destacat seran les temperatures, que, com dèiem, seran clarament baixes i destacadament fredes, ja que hi haurà, com dèiem, gelades durant el cap de setmana que podrien arribar a superar els 10 graus negatius a l'interior i els 3 graus negatius al litoral. Al Pirineu podríem arribar en alguna localitat a 15 graus negatius. Però ja ho anirem perfilant. En el moment, això és tot des d'aquí, al Servei Meteorològic de Catalunya.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
La Unió Europea viu un moment decisiu o crític, segons com es miri. Ahir coneixíem, per exemple, que l'atur a la zona euro es va situar al desembre en el 10,4%, una xifra rècord impulsada en part per Espanya, que situava el seu índex d'atur en el 22,9 al darrer mes del 2011. El desembre ha tancat amb 16 milions i mig d'aturats a la zona euro, països de moneda única, segons dades de l'Eurostat, Oficina d'Estadística Comunitària. Això arribava l'endemà d'una reunió de caps d'estat i de govern, un Consell Europeu, en què es va assolir un acord per augmentar la disciplina fiscal a la Unió Europea, això sí, sense el Regne Unit ni la República Txeca, i on també la Unió va acordar dedicar els fons disponibles a les petites i mitjanes empreses i a l'ocupació juvenil. Parlem de tot aquest panorama breument avui amb Ramon Tremosa, eurodiputat de Convergència i Unió. Senyor Tremosa, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com definiria en un primer titular el moment que viu ara la Unió Europea, en aquesta incertesa, en aquesta crisi permanent de l'euro i en aquesta situació econòmica molt dura?
Bueno, a veure, la situació econòmica és dura per alguns països, perquè no per tots els de la zona euro, perquè el centre i el nord d'Europa, amb Alemanya al capdavant, han tingut un 2010 i un 2011 de fortíssim creixement. La prova és que la taxa d'atur en aquests països és del 4, del 5 o del 6%. I han tingut creixements de les exportacions del PIB molt notables. I, per tant, ara tenim un risc de divergència entre el nord i el sud, i el que tenim és una economia del centre i del nord d'Europa amb Alemanya al capdavant, pels quals l'euro ja és irreversible, i tenim alguns països del sud, Grècia, Portugal, i després Itàlia o Espanya, que no està clar que d'aquí 5 anys estiguin a l'euro. Segons què faci, què facin aquests països, o segons què acabi passant en aquests països, es puguin despenjar d'una moneda única que ja es veu com a consolidada en el centre i el nord d'Europa. Mm-hmm. Per tant, l'euro no està en crisi, la prova és que la cotització de l'euro s'ha mantingut en tots aquests anys, des que va començar la crisi financera, a diferència de la lliure esterlina o el dòlar americà, i jo sí que veig una crisi del deute públic en alguns països i del deute privat en uns altres, com és del deute total, com és el cas espanyol, doncs que són preocupants a curt i a mig termini.
I com valora vostè el resultat de l'últim Consell Europeu, on es va acordar augmentar la disciplina fiscal a la Unió Europea i també es va pactar dedicar fons disponibles a les pimes i a l'ocupació juvenil? D'una banda, contenció i austeritat, i d'altra banda, intent d'impulsar l'economia productiva, no?
Bé, el Consell Europeu amb els primers ministres ara estan solemnitzant uns acords que van ser votats el mes de setembre en el Parlament Europeu, que és el paquet de directives i reglaments de governança econòmica que s'aprova al setembre per una àmplia majoria en el Parlament. A veure, el que es fa en aquest nou tractat que ara impulsaran els governs de la major part dels estats membres de la Unió Europea és consagrar un principi d'austeritat fiscal que en els últims anys ha quedat molt... En els últims anys hem vist com els dèficits públics creixien moltíssims en alguns països, com és el cas espanyol, però també el cas d'Itàlia, Grècia o Portugal, i clar, la situació ha arribat al límit del col·lapse de les finances públiques. Mm-hmm. És a dir, el dilema no està entre austeritat o creixement econòmic, el dilema està, i això es diu molt aquí a Europa, entre austeritat o suspensió de pagaments. Cal tenir present que si el Banc Central Europeu no comprés deute públic d'alguns països, com d'estar fent en el cas espanyol des del mes d'agost, els estats, no les autonomies, els governs centrals ja haurien suspès pagaments. I això es recorda poc i es diu poc, però és així. Cada setmana, quan el Tresor espanyol emet deute públic, el compren a Londres i el minut següent el recompra el Banc Central Europeu. Clar, llavors el Banc Central Europeu posa les seves condicions, dient aquests últims anys que heu tingut de despesa pública brutal, això s'ha d'acabar perquè això porta directament a la ruïna d'un país. No? I amb això acabo. La prova de que l'esquerra catalana i espanyola està fora del mapa i està fora de temps és que en el Parlament Europeu molts diputats socialistes i verds del centre i del nord d'Europa van votar a favor de la disciplina fiscal com a precondició del creixement econòmic. Mm-hmm. I això s'explica poc a casa nostra. Sí. Tenim encara una esquerra catalana que surt al carrer amb una pancarta com si ella no fos responsable dels forats que han deixat a les administracions que han governat.
situació certament complicada. Ja per acabar, senyor Ramon Tremosa, eurodiputat nacionalista català, té alguna esperança en una recuperació econòmica a Espanya i una reducció de l'atur a curt o a mig termini, tenint en compte també que des d'Europa s'està avalant la política d'austeritat del nou executiu de Mariano Rajoy?
Bé, jo sóc bastant escèptic, perquè jo fa 2 anys que sóc molt crític amb un problema que té el país, que és de mentalitat i és cultural. És a dir, la morositat espanyola, és a dir, el sector públic espanyol deu 50.000 milions d'euros a pimes i autònoms. Aquesta és la principal causa de creació d'atur i de destrucció de llocs de treball en el cas espanyol. Això ho diuen la Comissió Europea, ho diuen... La meitat dels aturats que s'han generat a Espanya en aquests 3 últims anys eren empreses solvents i competitives que no han cobrat les factures i, per tant, han hagut de tancar. Europa paga les factures a 30 o 60 dies. Per tant, és un tema ja cultural. Per què a Espanya, quin interès tenen les grans empreses madrilenyes en pagar 3 anys? Per què els governs paguen a 3 anys i a 2 i a 3 anys? I això com està suposant la mortalitat de moltes pimes i moltes... Per tant, ja no és un tema de si van aquest o van a l'altre, és un tema d'un país que fa trens d'alta velocitat com els que hem vist que fa, que no pensen integrar-se econòmicament a Europa, sinó que està mirant a Sud-amèrica com fan els madrilenys. És tot un conjunt de bones pràctiques que un simple canvi de govern no suposarà, si no hi ha aquests canvis de fons, sí, no hi haurà una millora automàtica de l'economia. I en el cas de Catalunya, que l'economia està una mica millor que la resta de l'estat espanyol, nosaltres veiem com tot el que funciona, tot el que tira, tot el que... Són els sectors que estan lligats amb Europa, sectors industrials que exporten, sectors de serveis que estan directament lligats amb el cicle econòmic europeu, el turisme, la sanitat... Tots aquests serveis, les fires i congressos, això està lligat a l'economia global i a l'economia europea, i aquests creixen, i aquests s'han recuperat molt bé i cobren a 30 dies. I, en canvi, resulta que en el cas espanyol la situació és molt dolenta, i que pateixo no perquè manin uns o altres o perquè es faci això o no es faci això, sinó perquè el país sembla que estigui fora mentalment d'Europa.
Moltes gràcies, senyor.
En alguns hàbits i algunes pràctiques.
Moltíssimes gràcies, senyor Ramon Tremosa, eurodiputat de Convergència i Unió, per haver-nos atès. Que vagi bé i fins un altre. Bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Quan ja passen 2:02, amb una mica de retard, última hora informativa amb la Carolina Costa i després la tertúlia avui amb Josep Maria Canyella, Joan Lluís Pérez Francesc i Joan Baptista Esteve.
Molt bon dia. El president de la Generalitat, Artur Mas, viatja avui a Madrid per trobar-se amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Artur Mas plantejarà, entre d'altres, la necessitat que Catalunya recapti els impostos alhora que oferirà col·laboració a l'executiu espanyol. I el govern de la Generalitat intentarà recol·locar els 2.000 treballadors d'Espanyer que es quedaran a l'atur en les pròximes hores. Els treballadors de la companyia, també hi ha el comitè d'empresa, es reuneixen avui per analitzar la situació. I el govern espanyol vetllarà perquè es respecti el dret dels pares a escollir la llengua vehicular en l'ensenyament dels seus fills a les autonomies amb més d'una llengua oficial, com és el cas de Catalunya. I en esports, tot a punt pel partit d'anada de les semifinals que el Barça disputa aquesta nit contra el València a Mestalla en partit de Copa del Rei. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 9.
Cada dimecres, al primer cafè, cap a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres cap a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. L'atur destrueix persones, famílies, empreses i iniciatives, però tots junts podem ajudar a frenar-lo. Suma't a la lluita contra l'atur i signa abans del 29 de febrer la iniciativa legislativa popular Aturem l'atur. Amb més de 50.000 adhesions, la proposta es debatrà al Parlament. Volem que tots els departaments de la Generalitat tinguin com a prioritat número 1 la creació de llocs de treball. Més informació al 629-89-1545, a aturemlatur.cat i a aturemlatur@gmail.com. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, els monjos joves revitalitzen el monacat a Catalunya. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10.
La millor opció per les teves receptes...
L'oli d'oliva Coosur.
I si és amb l'ofertassa d'Hipercor, és Hipermillor.
En comprar dues ampolles d'un litre de Coosur, el litre surt a només 1,95 €.
I és que Hipercor parlen el teu mateix idioma, el de l'estalvi.
Hipercor. Preu Hipermillor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 5 minuts i mig de 2:15. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb el professor de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma de Barcelona, Joan Lluís Pérez Francesc. Hola, bon dia.
Bon dia.
També, bon dia, l'hem sentit, encara que el micro no s'havia obert, ara sí. També bon tenim amb nosaltres Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global. Bon dia.
Hola, bon dia.
I des de Girona, des de l'estudi del Bisbat de Girona, avui ens acompanya el diaca del Bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve. Bon dia, mossèn Esteve.
Bon dia a tothom.
Artur Mas i Mariano Rajoy es reuneixen avui per primera vegada a la Moncloa. La Generalitat diu que no espera grans avenços i el president català plantejarà la necessitat que Catalunya recapti els impostos. Com diu algun diari, buscarà anar obrint l'horitzó del pacte fiscal. Vostès què pensen d'aquesta reunió, sobre la qual el portaveu Francesc Homs va ser ahir una mica expressiu? Va dir, ja estem molt acostumats a promeses no complertes.
Sí. Va dir una frase que em va fer gràcia, diu, i després no tenir cinc de calaix.
Ni cinc de calaix.
Ni cinc de calaix.
Ja sabem que no és tot qüestió de diners, però sí. És obvi que d'aquestes trobades on cal aconseguir coses dona la sensació que no sempre s'aconsegueixen o que gairebé mai s'aconsegueix tot.
Sí, efectivament. Moltes vegades aquest tipus de reunions estan acompanyades d'una escenografia política, diguem-ne, no? Dels interessos de cada partit. Clar, en aquest moment jo diria que per la part catalana no només és un tema, diguem-ne, de la classe política, sinó que en aquest moment hi ha una demanda cada cop més generalitzada i, per tant, hi ha les expectatives i, per tant, la sensació de que del joc polític, ja sabem que és una escenografia, que no sortirà res, que al final molt a parlar, però ni cinc de clar, tot això d'aquí. Al final, això, en aquest moment, ja no és una cosa que tu miris des de la llunyania, no? Com una notícia de goitos polítics que diuen, sinó com un tema que ens afecta a cadascun de nosaltres i que afecta el país, no? I, per tant, penso que aquí sí que cada vegada pot haver-hi un desencís més gran, però alhora un compromís més gran per part de la societat civil, i una prova, doncs, és l'acte que es va produir ahir, i sobretot, doncs, el fet de que una bona part de la societat civil cada vegada estigui tenint una actitud més compromesa, més proactiva, i amb algunes propostes cada vegada més llançades. No? Estic pensant ara, per exemple, en certes persones que han decidit el tema de deixar de pagar impostos a l'Agència Espanyola, i per tant, bueno, és dir, aquesta situació de que no, aquestes reunions no serveixin per gaire cosa més que una escenografia pot provocar cada vegada més actituds, doncs, més que busquin sortides fora del que seria la normalitat política.
Sí, jo també insistiria molt en la idea de la normalitat política institucional, no? Perquè, esclar, dos governs, doncs, el que han de fer és parlar, com a mínim. Això no hauria de ser ja ni notícia, no? I després també hauríem de parlar des d'una certa lleialtat institucional, que no sempre es dona, també, no? Que és això, no? Les recels, les confiances. Penso que és molt positiu que dos governs, doncs, parlin, que s'obrin portes de diàleg, etc. I, és clar, suposo que en la primera reunió no es pot parlar de que la Generalitat haurà de recaptar tots els impostos, per exemple. No? És a dir, bueno, miri, ens anem a reunir i ja, ja li dic tot el que vull.
Ja no? Està tot fet.
Ja, ja està tot fet. Suposo que doncs, es tracta d'anar fent, no? D'anar donant passos i sobretot doncs, de que no sé, es pugui posar sobre la taula un fet objectiu, no? Si és que és possible que s'accepti la veritat sobre això, de que hi ha un desequilibri, no, fiscal molt gran de Catalunya, no, en relació al que paga i el que rep, no, de l'Estat espanyol, i per tant, doncs jo crec que això és una obvietat, vull dir, per tant, doncs algun tractament se li ha de donar, no, en justícia, en persones raonables, en persones responsables, no, com haurien de ser doncs els governs.
Mossèn Joan Baptista Esteve.
Bé, jo crec que el que s'està produint és una espècie és com escoltar una obertura d'una òpera, no, que de primer moment ja ens indica cap on poden anar els trets. Suposo que, com bé s'ha dit, vull dir, no s'arribarà a cap acord, però també és molt important les reunions preparatòries que s'han fet per aquesta trobada. M'imagino que és amb la idea de dir, bueno, anem a parlar de cap de govern regional, en aquest cas el president Mas com a cap de Catalunya, amb el cap del govern espanyol. I tot el que han vingut a fer és llimar esbrossos, perquè, esclar, en el transcurs del temps tots recordem doncs, el que ha passat per part dels diferents partits, que si per qualsevol cosa ens han portat al Constitucional, que si per l'Estatut, que si per això, que si per allò. I aleshores el que es tracta és de que el que parlin siguin governs i no siguin partits. És la meva impressió. I per això poder, només és un tanteig, per això dic que seria com escoltar una portadora de l'òpera, que s'acabarien aquí. O sigui, no veuríem la representació, només ens quedaríem amb l'obertura. O sigui, llimar esbrossos, mirar que el tracte sigui més o menys igualitari entre un govern i l'altre, i a partir d'aquí obrir vies de diàleg, que és el que com a mínim fan les persones educades, ja deixem estar partits o governs, vull dir, persones educades que puguin parlar i a partir d'aquí, de bondes, pues, encaminar a veure cap on es pot arribar, perquè ja sabem que hi ha molts aspectes que no coincidirem i que hi haurà aspectes amb els quals s'haurà de lluitar molt i, en fi, veurem a veure tot plegat en què cal. De totes maneres, és bo i és molt important, em penso, la trobada d'avui, encara que no doni uns resultats immediats.
Senyor Canyelles.
Sí, aquesta idea és bàsica, que parlin els governs, els dos governs, i no els dos partits. Penso que aquesta idea és bàsica perquè tinguem una normalitat institucional i perquè sigui una normalitat des d'un posicionament, diguem-ne, elevat i digne. Però davant dels reptes que tenim, a més, aquí també els que han de dialogar no només són partits i governs, sinó que també és la societat. És a dir, penso que és un tema que per la magnitud del que està succeint i per la magnitud del que demana el país, i de fet el que ahir es va demanar, el que la societat civil ahir demanava, era una repetició, algú ha dit el dia de la marmota, no?, del que es va demanar ara fa 113 anys. Amb la qual cosa, aquí hi ha un tema de caràcter social que des de Catalunya, des de la societat civil, s'està expressant cada vegada amb més claredat com una demanda unitària i raonable, però des de l'altra banda també caldria que la societat civil espanyola tingués algun tipus de discurs de posicionament, entre altres coses per estovar posicions i per fer possible alguna mena de progrés que hagi d'haver-hi. No? I estic pensant, ho dic únicament com una cosa que ara, aquesta setmana ha succeït, és a dir, sabeu que el Tribunal Suprem ha decidit que realment els diners que es recapten per l'IRPF, el 0,7% que va per les entitats, realment ha d'anar a les comunitats autònomes, i per tant, dels 45 milions d'euros que dona Catalunya, donem els catalans, que corresponen a entitats, fins ara només en retornaven uns 20, o sigui, la meitat, per tant, hi havia 20 milions que es perdien, que s'anaven a altres entitats. El Tribunal Suprem ha dit que aquests diners realment han de quedar a Catalunya, però ràpidament ha sortit una plataforma espanyola d'ONGs dient que això seria greument perjudicial per Espanya. És a dir, poso aquest exemple, per tant, vinculat al món social, perquè s'entengui que tot aquest progrés que hem de fer, a més es troba amb una base social, en el cas, en aquest cas, Espanya, en què fins i tot des d'entorns socials es nega a acceptar que hi ha una realitat que ha de canviar de manera important, no? I es continua creient que realment Catalunya ha de fer una aportació més enllà de les seves possibilitats.
Sí, senyor Pere Francesc.
Sí, no, a banda de la qüestió aquesta de les entitats socials, que és molt important també, jo el que voldria introduir és el tema de que sembla ser que la relació amb el PP ha de ser necessàriament dolenta a Catalunya, no? Jo crec que aquí també el que hauríem de pensar és que amb aquest tipus d'obrir portes el que s'intenta és generar un nou clima, que ja es va veure amb l'aprovació dels pressupostos, etc. Però per mi el més important és trencar el tòpic de que amb el món, diguem-ne, progressista es pot obtenir més que amb el món conservador, quan la història demostra que és al revés. O sigui, que ni cinc de calaix amb tanta ideologia i demagògia de que el progressisme consisteix en no se sap què, de bon rotllo, però que després a l'hora de la veritat no et donen ni cinc. En canvi, el món aquest conservador que associem al PP doncs pot plantejar alguns problemes de tipus lingüístic o alguns problemes doncs de tipus més d'estructuració territorial de l'Estat, però penso que la història demostra que hi ha molta més sensibilitat en el que és la corresponsabilitat, ja sigui fiscal o econòmica, a nivell de relació entre governs. És un fet objectiu, perquè això ens ho ha anat demostrant. En canvi, tot el que són intents de pacte, no?, amb el món aquest del PSOE o amb altres grups que han anat fent pinya entorn d'aquest món d'esquerres, penso que el resultat ha estat zero.
Ha fet una reflexió interessant a l'entrevista abans d'aquesta tertúlia a l'eurodiputat Ramon Tremosa, comentant que l'esquerra europea, el Parlament Europeu, en recents votacions s'ha pronunciat a favor de les mesures d'austeritat, mentre aquí, ha dit Tremosa, l'esquerra catalana surt al carrer amb pancartes quan, segons ha reiterat ell mateix, són responsables de la situació que tenim, tant a Catalunya amb el tripartit dels últims anys com a Espanya. Vostès estan d'acord amb això?
Bueno, jo diria que aquí...
Senyor Pere Francesc, sí, ho veu bé.
Bueno, és que és allò constatable, no? O sigui, sí, qui ha estat governant, sí. Qui ha generat un... Immediatament, no? Parlem ara de fa 50 anys, no? I per tant, doncs, és una mica estrany, des del punt de vista de tenir una mínima dignitat política, de manifestar-se després que has perdut les eleccions i ha generat aquesta situació.
Com a mínim ja pot haver-hi potser algunes responsabilitats compartides, evidentment. Els que governen ara porten més d'un any a Catalunya... A Espanya ja ha començat el govern de Rajoy.
Però jo pensava que era de la dreta, la calle és mia, no? La calle és mia, aquella frase, no?
Sí.
Que la calle és mia és de l'esquerra, clar. Bueno,
bé, perdoni, senyor Canyelles.
Sí, estic plenament d'acord per descomptat, no? Que quasi que a vegades és d'acudit, no?, la situació que es dona. Però sí que és veritat que, mirant-ho més en el llarg termini, jo penso que aquí en aquest país estem molt, molt, molt presoners encara de certs tòpics sobre les esquerres i les dretes i sobre l'empresaris i proletariat. Sembla que no haguem evolucionat i això en aquest moment no és només un tema que dius, bueno, clar, hi ha certs partits que se n'afavoreixen, perquè a vegades certes marques, sembla que directament hi ha un cert electorat que sense tenir una capacitat més analítica ja directament dona suport, i per tant, això també penso que al final és dolent per la societat, perquè acaba enquistant posicions i dificultant la capacitat de raciocini o de trobar els matisos, i en aquest moment penso que aquí hi ha un gran espai central en què tothom entén coses que s'han de fer, i a la mesura que hi hagi blocs socials o polítics que s'hi oposen per criteris únicament, perquè creuen que no toca d'acord amb la seva etiqueta, dificulta que es puguin gestionar alguns canvis adequadament.
Ahir, recordem-ho, la societat civil catalana feia pinya amb representants de patronals, sindicats i altres entitats que demanaven pacte fiscal, concert econòmic definit com instrument urgent per l'economia catalana. Tema important a casa nostra. Alguna cosa vol afegir, mossèn Esteve?
No, a mi vaig trobar que va estar molt bé, va ser un acte molt reivindicatiu, a pesar dels 113 anys aquests que han passat des que es va reclamar la reina Maria Cristina un pacte per Catalunya, i vaig trobar molt interessant que hi participessin els sindicats, perquè últimament els sindicats semblava que s'havien quedat una mica com adormits. És a dir, per més que surtin al carrer, dius, bueno, sembla com si no haguessin evolucionat des de el començament de la democràcia fins ara. O sigui, per qualsevol cosa, doncs ja trobem les pancartes, sortim al carrer i cridem. Sembla com si no visquessin la realitat del cada dia, perquè aquests senyors que surten a fora al carrer, xiulets i pitos i tal, quan arriben a casa, resulta que potser doncs a casa seva no hi entra un duro, però ja han sortit a fora al carrer a cridar. Vull dir que també hem de mirar de ser una mica realistes. I el que fossin ahir presents precisament en aquesta trobada del que sempre Catalunya ha estat punter, que ha estat la societat civil, ho trobo molt interessant. I també vaig trobar molt interessant la matització de Miquel Roca, diguent que precisament aquest tipus de pactes, vull dir, no formava part de cap estatut ni res, vull dir que les altres regions espanyoles que ho tenien, doncs ho tenien per llei, o sigui que és només voluntat política que el tinguem o no el tinguem, sí, perquè no s'ha de reformar res, i menys quan tenim un estatut que està recorregut pel partit que ara està en el govern, no?
Sí, Miquel Roca, recordem-ho, va dir que no es trenca res amb una petició com la del pacte fiscal.
Exacte.
Paraules, exacte. Sí. Avui compartim la tertúlia d'actualitat amb el diaca del Bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve, amb el promotor de responsabilitat global, Josep Maria Canyelles, i amb el professor de dret constitucional a la Universitat Autònoma, Joan Lluís Pérez Francesc. Què pensen vostès de Mitt Romney? Creuen que serà el rival de Barack Obama al novembre? Ha guanyat aquesta matinada en les primàries republicanes celebrades ahir a Florida, unes de les considerades importants en aquest any electoral. Ha guanyat aquestes eleccions amb el 46% dels vots, eleccions internes republicanes, i ara sembla que Romney, considerat de l'ala més moderada dels republicans, tot i que això és molt complex als Estats Units, seria el rival d'Obama. El veuen amb més possibilitats? Creuen que Obama se'n sortirà, tot i que la popularitat ha caigut molt després de la il·lusió que va vendre al principi?
Mira, jo penso que Obama... Per una gran part de la població. Bueno, i la prova és el que diuen en aquest cas algunes estadístiques, no? Que la seva popularitat ha caigut. Jo crec que ell va generar moltes expectatives dintre i fora, i és evident que les expectatives no les ha pogut complir, entre altres coses perquè la situació en aquest moment és la que és, i per tant això ho ha dificultat. No? Clar, quan a més, no sé, jo ahir em sembla que era, o abans d'ahir mirava aquell programa que van fer a TV3 on es veia la realitat d'alguns barris d'Estats Units en una situació absolutament, vaja, que dius, bueno, aquí encara estem molt lluny de veure això d'aquí, no? Quan veus aquella situació, dius, realment el país està molt pitjor del que a vegades les dades ens poden oferir, no? Per tant, jo penso que es pot donar realment una situació de tomb, de condicions característiques imprevisibles, vull dir que des de fora em costa de saber què pot passar, però realment veig que la situació és molt, a nivell intern, hi ha una situació realment molt crítica en el país, molt més del que pot semblar des de fora.
Senyor Pérez Francesc.
Sí, no, jo el que voldria dir és que la situació dels Estats Units de vegades és difícil de comprendre des d'Europa, no? Per exemple, aquesta situació de barris de Detroit, bueno, ja, diguem-ne, deixats de la mà de Déu, valgui l'expressió, no? Esclar, això aquí sembla que sigui, bueno, que no ho podem entendre, no? Esclar, ja, potser hi ha una idea de que l'Estat té una altra funció i, bueno, si, diguem-ne, no té sentit fer determinades coses, pues no ho fa i s'ha acabat, no? Aleshores deixen determinades zones sense protecció policial i com si fos el Far West. Bueno, això aquí no ho entenem, no? Bueno, dic això perquè tampoc és molt fàcilment, diguem-ne, possible d'entendre, com a mínim per mi, aquest sistema tan majoritari en les eleccions, les primàries o les altres, no? És un sistema que qui guanya ho obté tot. O sigui, aquí tenim la cultura de la proporcionalitat. Allà, doncs, qui ha guanyat, ja sigui en les primàries o després en les eleccions presidencials, no?, obté la circunscripció i tot és per ell, diríem. O sigui que, clar, això també ens costa... A mi em costa d'entendre aquesta concepció, no?, tant de tot o res, no? I, esclar, pot ser que aquesta manera d'entendre les coses afavoreixi, pues, aquestes alternatives, no? Clar, si una persona obté el 46% dels vots... Bueno, és que si ja obté la majoria relativa, pues, ja obté tots els representants de l'Estat o del districte que es tracti, no? I, esclar, pot ser una alternativa, numèricament sí, jo no sé sociològicament, però numèricament pues sí, perquè és una mica el sistema aquest, de tot o res, no?, del sistema majoritari.
El sistema majoritari, però amb vots electorals, és una mica, bueno, diferent al del Regne Unit, on sí que hi ha, clar, però, circunscripcions uninominals.
Bé, més petites o el que sí. Sigui, però... Però la concepció una mica de fons és la mateixa, o tot sí, sí. O res, no? O sigui, no hi ha allò terme mig i una miqueta per tu, una miqueta per mi, no? Mm-hmm. És tot, i això jo crec que...
També en alguns estats és diferent, però vaja, sí, sí.
Bueno, però en general és molt majoritari, no, el sistema. Mm-hmm.
sistema també separat, eleccions presidencials d'una banda, eleccions legislatives per altra banda, que també dona escenaris interessants.
Però no existeix la idea de la proporcionalitat com la que, tenim aquí, no?
Mossèn Esteve, alguna cosa que potser aporti alguna novetat sobre aquest procés electoral als Estats Units?
No, el que... coincideixo amb els tertulians, vull dir que vist des d'Europa ens costa molt d'entendre. Primera, perquè, esclar, nosaltres ho veiem amb la visió aquesta d'esquerres i dretes, que allà no és ben bé així, és una mica diferent, el que són els republicans i els altres. L'Obama realment va crear moltes expectatives, la seva pujada al poder, però també s'ha trobat en un país que està passant també un mal moment. Nosaltres, a Europa, passem el nostre, però ells també estan passant el seu mal moment. I aleshores, si no es poden complir tots aquests projectes, totes aquestes idees que tenia, que algunes sí, que els ha pogut portar a terme, d'anar fent tornar les tropes, etc. Però temps enrere, no sé, potser un mes o dos mesos enrere, llegia que, en fi, que la cosa econòmica també els anava tan malament que arribava un moment en què no cobrarien ni tan sols les viudes dels militars. O sigui que, esclar, això, per exemple, aquí seria inconcebible que diguessin que les viudes dels militars no cobraran la viudetat, o que els militars que havien anat a lluitar defensant els interessos del seu país, pues que no cobrarien el retiro. No tindríem pensió. Clar, això sense impensable, i jo també vaig veure aquest reportatge que va emetre la TV3, i és clar, a nosaltres, en els europeus, ens desconcerta molt que hi puguin haver-hi aquestes diferències socials i que després es puguin organitzar per altre cantó, vull dir, festes multimilionàries, no? Vull dir, o sopars electorals amb uns tiquets, vull dir, que són... Per recaptar fons per la campanya, vull dir que, i que hi ha gent que els poden donar olímpicament, no?, aquests diners. En fi, hauríem de conèixer una mica més o haver viscut una mica en allà per entendre el pensament i la manera de ser.
Certament. Aquest any seguirem tot el procés electoral fins al novembre, però potser arribar a tot el que és la realitat de la societat nord-americana costa molt, des de l'altra banda de l'Atlàntic. Tornem a l'actualitat de casa nostra en aquests pocs minuts que ens queden, perquè els volia proposar, senyors, parlar d'educació, ja que el ministre José Ignacio Wert avisava ahir que el govern espanyol tindrà una actitud vigilant, alhora que també propositiva en la defensa del dret dels pares a triar la llengua vehicular en l'ensenyament. Tot això sempre crea una mica de neguit a Catalunya pel sistema d'immersió lingüística, però el ministre Wert també va aclarir que no es volen envair competències. Sempre quan passa això, des de Catalunya, els poders públics també diuen alerta. Vostès com ho veuen? Creuen que hi haurà alguna tensió en aquest sentit entre els governs català i espanyol?
Bueno, jo penso que estem davant d'un govern central que és molt ideològic en aquests temes i que, a més té majoria absoluta i que segurament... tot dependrà de quin és el grau en què vulgui fer-ho, però segurament alguna cosa voldran fer i, per tant, alguna tensió a partir d'aquí es generarà i això serà complicat, no? Jo penso que el que hauríem d'entendre, i això que és que més enllà dels marcs legals i tot plegat, és que aquí a Catalunya tothom sap parlar castellà i encara no tothom sap parlar català. Aquesta és la realitat, i que vas a molts barris on en teoria se suposa que s'està fent immersió lingüística i no és així, i que hi ha nanos que tenen 14-15 anys, que han estat escolaritzats aquí i que tenen greus dificultats per expressar-se en català. Aquesta és la realitat. I a partir d'aquí, les polítiques públiques han de veure com solucionen aquest problema. I sembla que a vegades, quan es fan aquests plantejaments, s'estigui pensant en un país que sigui exactament al revés del que realment és.
Jo coincideixo molt amb això i crec que el Partit Popular ha estat sempre molt intransigent, no?, amb això de el bilingüisme, les dues línies, en fi, com un tema molt ideològic i molt poc negociable, diríem, des del seu punt de vista, i continuarà igual. I, clar, sí que és preocupant, no? És preocupant perquè, no hi ha possibilitat de voler-ho entendre, això, diríem, de la immersió lingüística, no? I, per tant, no hi ha diàleg possible quan
De tota manera, el tema lingüístic també va per la introducció en augment de l'anglès, a nivell de tot l'estat espanyol. Algunes sí. matèries sobre les quals el govern espanyol pot regular, pot legislar.
Bueno, això és sempre, diguem-ne, la porta del darrere, no? És a dir, si li fiques més de castellà a Catalunya i de pas amb l'argument d'una miqueta més d'anglès, i així l'important és que... L'important és trencar el model de la immersió lingüística, que és el que no es vol. No es vol, o sigui, és que directament...
Veurem què passa, en tot cas, no hem de veure tot males intencions.
No, el que passa és que només voldria dir que tampoc, diguem-ne... t'enganyen, és que no ho volen, està claríssim, no?
Al País Valencià i a les Illes ja s'ha vist el que està passant.
Sí, certament, no hi ha una promoció de la llengua pròpia com aquí a Catalunya. En 30 segons, mossèn Esteve, vol comentar alguna cosa d'això, d'aquest tema educatiu?
Sí, voldria dir només que aquí ens trobem, per exemple, a Girona, que hi ha molta immigració de l'època dels anys 60, que els fills i els nets tots parlen català. Avui mateix tinc un enterrament i els dic, bueno, com ho voleu, en català o en castellà? I em van dir, ai, mossèn, miri, a mitges, perquè l'avi era castellà, doncs fem-ne un tros en català, una part en castellà i l'altra en català, perquè nosaltres, escolti, tots som nascuts aquí i tots parlem el català. Vull dir que doncs això és un exemple
també, no?
Ja d'immersió, sí, no?
Faltava la part d'anglès, per això.
Bé, una última cosa sobre el tema educatiu. Què pensen de la supressió o de la substitució de l'assignatura d'educació per la ciutadania per una altra que té el nom d'educació cívica i constitucional? Hem de dir que això encara no és un canvi en la llei d'educació actual, sinó que seria una introducció normativa que replanteja aquesta qüestió concreta.
És un tema llarg, aquest.
És un tema llarg, sí.
És un tema llarg, però interessant, perquè...
Hi ha visions diferents, també, sobre això.
Hi ha plantejat tants problemes, no?, sobretot el tema de l'objecció de consciència, no?,
clar.
Els pares, dels fills, de com s'articula això, no?
Segurament depèn de com s'articuli aquesta assignatura, perquè en alguns casos pot ser un adoctrinament, però en altres no. El nom està bé, no?, educació...
A mi, si no hi ha adoctrinament, semblaria excel·lent. Sí. Ara, que tampoc hi hagi un adoctrinament constitucional des de la perspectiva ideològica del PP.
Això seria desitjable, també.
Sí, sí. La paraula constitucional...